Bueno, David, moltes gràcies per rebre'ns.
De res, les gràcies per tu, només faltaria.
A la web del Romesco, tu ets una persona fonamental dintre de la gastronomia de Tarragona. Bueno. I no només, sí home, sí, això jo ho dic jo almenys, i molta més gent, i no només per la teva trajectòria professional com a cuiner, sinó també perquè t'has dedicat sempre a la cuina de marinera, la cuina particularment del Serrallo i molt particularment al món del romesco. A mi m'agradaria, abans de la entrevista, que més que una entrevista és una conversa, com et dic, començar fent una miqueta d'humil homenatge a aquest llibre teu que ja complirà dintre de ben poc 30 anys, Amb la mar al cor, que és de l'any 93.
M'atonteria com passa el temps, eh?
I tant, mare de Déu. I que és un llibre, jo penso, a nivell personal, per mi, absolutament imprescindible. Jo vaig començar a cuinar coses marineres amb el teu llibre en un moment que no hi havia...
Hola.
Que no hi havia, diguem-ne, cap tipus de referència. Avui en dia hi ha moltes receptes a internet i no sé què, però en aquell moment era difícil trobar unes receptes assequibles. Sí. I tu vas aconseguir Amb la mar al cor. I el que és més important des del punt de vista del romesco, aquí dintre hi ha les 10, per mi, primeres receptes del romesco, sempre parlem del romesco com el suquet, les 10 primeres receptes practicables per un aficionat de la forma més senzilla possible. Penso que és la primera vegada al 93 que això succeeix, perquè abans, les receptes que hi ha abans, que penso que les conec gairebé totes, són massa poètiques i no són tan practicables.
Ja.
Explica'ns alguna cosa d'aquest llibre, ara que ho veus amb quasi 30 anys de perspectiva.
No, va ser molt fàcil. Jo, bueno, com has dit, jo de tota la vida que he estat cuiner, tio. I fa molts anys, més de 30, jo tenia, bueno, aquí al restaurant hi havia un senyor que venia a dinar dia sí dia també. I llavors un dia que ens va veure entusiasmats per la cuina, per les coses que feien, com tractaven el peix de la ciutat, com tractaven els plats de la ciutat, va dir: "Escolta, tu t'atreviries a fer un llibre?" I en aquell moment se'm va caure com una miqueta el cel al damunt, no? Dic: "Home, doncs sí, però jo què sé, me faria falta una miqueta d'ajuda." I no, res, va ser començar a mirar receptes, començar a mirar cosetes, probabilitats, però sobretot el que jo volia era ficar per escrit justament els plats típics que tenim a la ciutat o que teníem a la ciutat. I així va ser com va venir el llibre aquest. Va ser justament un encàrrec, ni més ni menys, va ser un encàrrec, que després ja va venir tota la resta.
Sí, perquè després has tingut una trajectòria molt llarga com a escriptor, fins i tot de novel·les.
Sí, bueno, ara aquest any passat, a finals d'any passat, vaig acabar la meva primera... Bueno, novel·la, si es pot dir novel·la, era un recull de contes, sempre dedicats a la gastronomia. I justament aquesta setmana que ve, aquesta setmana en la que estem ara, surt el meu 13è llibre de cuina, que està dedicat a les herbes aromàtiques. Sí, que també és un encàrrec d'edicions Farell.
Molt bé. Jo, una de les teves obres que també he llegit amb interès, que és compartida, és la de Tela marinera.
Sí.
Aquí fas una interessant reflexió sobre el teu apropament al món del romesco, que deies que va ser una mica cerimoniós, una mica com l'apropament d'aquell que s'apropa a quelcom sagrat, no? Explica'ns una mica aquella sensació que dius al llibre.
No, jo sempre he estat una persona, si es pot dir d'aquesta manera, una mica mística. I jo crec en el llegat de pares a fills, crec en... Anava a dir amb la vida després de la mar, però no és el cas. Però no és el cas. Crec en coses, crec en les arrels, i per tant jo crec que a l'hora de... El fet de cuinar ja és un acte sagrat. Vull dir, la transformació dels aliments jo ja ho tinc com una cosa sagrada. Els aliments se poden transformar ficant un tros de peix a la planxa, o es poden transformar donant-los una miqueta més d'alegria, que és el cas del romesco. Llavors, a l'hora de fer segons quines preparacions, segons quines picades, segons quins suquets, hòstia, fiquem-hi una miqueta més de teu, no? Una miqueta més de sentiment, clar. I està clar que les coses, quan les fas més teves i les fas amb més sentiment, jo crec que, per molt raro que pugui sonar, tenen un altre gust, i això ho pot copsar qualsevol persona que cuini a casa, que tingui com a hobby, com en els temps de lleure, cuinar, i és el cas, en el moment de fer un romesco, jo crec que les coses van més enllà del que fiques al morter, perquè el romesco s'ha de fer amb morter, per sentir alguna cosa una miqueta més teva, ho has de fer com ho feien els teus avantpassats. Per tant, els ingredients s'han de ficar al morter. Sí que els ingredients que fiques al morter els tens que ficar d'una altra manera, però bueno, s'han de ficar al morter. I a partir d'aquí tot neix i tot tira endavant, i al final esdevé una cosa que és més aviat, com dèiem al començament, sagrada.
Exacte, i tant. És més que la suma de les seves parts, que diuen de vegades.
Sí, sí.
David, quin és el teu record més antic del romesco, en relació al romesco? Encara que no sigui fent-lo, eh?
De mon avi. Fixa't que mon avi era pescador. I mon avi arribava a les 4, a les 5, a les 6 a casa, i tenia que anar a dormir aviat perquè l'endemà tenien que anar a pescar. I no és com ara. Abans les coses anaven funcionant d'una altra manera. Estaven més estona per anar a calar, i estaven més estona per sorrar. I era, bueno, un era tot molt més artesà, per tant necessitaves més temps. I llavors un dia mon avi va arribar a casa, que jo justament aquell dia estava a casa seva, amb una galleda del peix de la part, que era el peix que es donava a les barques quan han acabat el dia de feina, una miqueta d'aquí, una miqueta, quatre aranyes, quatre...
El pelut, que deien, el pelut.
Sí, no? Bueno, quatre aranyes, quatre gambes escapçades, quatre palaies, algun burret, jo què sé, algun escamarlà que se li havia separat la cua del cap, saps? Totes aquestes coses. Bueno, va arribar a casa, va abocar el peix a la pica de marbre que tenia, ho recordo perfectament, i va dir, hòstia, doncs, què farem avui? I em va dir, nen, tu et quedes a sopar? Dic, sí. Dic, què vols menjar? Dic, no sé, jo era molt petit, fins a el que recordo. Dic, el que vulguis, avi. I saps què? Farem un romesquet. Evidentment, no me n'en recordo com ho va fer, ni el que va ficar, no ho recordo. Però perfectament, aquella paraula em va quedar clavada. I a partir d'aquell dia, ja ho estava interessat, però encara el tema de la cuina encara em va interessar més.
És curiós que diguis això del romesquet, perquè hi ha com tres noms que d'alguna forma són comuns, que seria el de romesco, el de romesquet, i jo també he sentit molt dir la romescada, també se'n diu romescada. Sembla que s'utilitzen com a sinònims, en realitat, oi?
Sí, el que passa que jo crec que tot té a veure amb... No sé si amb la quantitat que en fas, potser, no?
Potser sí.
És a dir, si un romesquet, doncs anem a fer un romesquet de
dos o tres persones.
Sí, i d'alguna cosa que sigui llépola, d'alguna cosa que et vingui de gust, d'alguna cosa que dius, hòstia, mira, he anat al mercat i he trobat això que feia temps que estava buscant, saps què? Avui farem un romesquet.
Sí, és veritat.
Clar, ja li dones una miqueta de un altre sentit a la paraula.
I escolta, una de les coses que més es parla i que mai no falta a cap dels llibrets del romesco és el tema del secret. Sembla que el romesco té un secret, no? Hi ha alguns plats que tenen
sí,
un
tant,
secret.
I tant si té un secret. I és un secret molt, molt, molt ben guardat.
Vinga, explica'ns alguns.
I mira, jo diria que el secret del romesco és cada persona. O sigui, cada persona que el fa, jo sempre, als meus llibres sempre ho estic dient, cada persona que el fa, el romesco el fa d'una manera diferent. És un dels plats autòctons de la ciutat, que va néixer a la ciutat i que el van parir nosaltres, els nostres avantpassats el van parir, i de seguida va agafar, quan el romesco baixa, perquè el romesco es va començar fent a la barca, quan el romesco baixa de la barca per conquerir la ciutat, doncs clar, els ingredients que es ficaven a la barca donaven uns sabors més aspres, per dir-ho d'alguna manera. Clar, quan baixa aquest suquet, baixa de la barca per instal·lar-se a la ciutat, i vol dir que arriba més gent, aquests sabors s'han de suavitzar una miqueta. I potser aquí jo diria que hi ha la incorporació de la tomaca, es canvia el vi negre o el vi ranci de la barca pel vi blanc de les cases, i potser la fruita seca també, en comptes de ficar una cosa en comptes de ficar un tipus, ne fiquen dos tipus. No sé.
Es torna més amable.
Sí, correcte. El sabor s'arrodoneix una miqueta més. Clar, cada persona al final ho fa al seu gust. Les coses que sempre ha de portar el romesco, tu ho saps millor que jo, són el pebrot els alls i, si vols, que tampoc és obligatori, com aquell que diu, una miqueta de pa. Clar, hi ha gent, i fruita seca. Clar, hi ha gent que a partir d'aquí li pot ficar el que la imaginació et doni. Hi ha gent que el seu toc personal és una miqueta de bitxo, una mica de caiana. Hi ha gent que li fica una punteta de xocolata. Hi ha gent que li posa una miqueta de pebre. Hi ha gent que li posa una miqueta de brandy. Hi ha gent que li... No ho sé. Sí. És que ja li faré... I al final, el secret és la manera de fer el romesco de cada persona, ni més ni menys.
Totalment.
O sigui, un secret no hi ha. O sigui, cada persona té la seva manera de funcionar.
De fet, passa, això que dius passa amb els grans plats, perquè també passa amb les paelles. I amb els grans plats sempre tenen una característica pròpia de cada persona. No?
És el toc personal.
Els gazpachos.
Clar, és el toc personal. El que amb una persona li va bé de fer, o el seu gust accepta, o la seva panxa a vegades, o la seva intolerància, ara que estem, que estem abocats en aquest tema, ho accepta, doncs ho fa d'acord amb el que pensa, amb la seva butxaca o amb el que accepta la seva panxa, i s'ha acabat. És que no hi ha res, no hi ha més.
Sí.
És així.
I per què creus que el romesco ara es fa menys a les cases? Bueno, suposo que ha passat amb altres plats també, aquestes dinàmiques que vivim, o el fet de que hi hagi més dinars preparats. Per què a les cases no hi ha tanta tradició? Mira, deien fa poc, no sé si és del tot un tema confirmat, però es veu que s'ha deixat molt certs plats de peix blau, perquè la gent no li agradava la sensació de poder tenir certs olors de fregitela.
Hòstia,
o
que ara, sí. Ara que no m'ho diguin, això. Perquè, home, no, perquè ara, tal com estan dissenyades les cases, amb les extraccions de fum i tal...
Ja no es pot dir.
Abans potser sí. Abans que el fet de fer peix blau... Era una odissea, i quan baixaves al carrer, la gent de l'edifici preguntava: què, xato, avui sardinetes, no?, per dinar. Clar, això podia representar un mal de cap, però ara ja no. El romesco no es fa tant a les cases, potser no es fa tant a les cases, justament jo crec que per un problema, perquè necessita un pelet més de dedicació que qualsevol altre menjar. Clar, estàvem parlant abans del morter. Avui en dia, si vols fer un romesco una miqueta més rapidet, sempre pots fer anar el braç elèctric. El grau de picat no serà igual com si ho fessis al morter. L'efecte sentimental no serà el mateix, però, al cap i a la fi, tindràs un romesco.
Al moment.
Correcte. El que passa que, per fer un romesco, doncs tens que fregir el pebrot o l'anyora, tens que fregir, si et ve de gust, una miqueta de pa... Saps? Ja inverteixes una mica més de temps extra que no invertiries per fer qualsevol altre menjar. Hi ha suquets, per exemple, l'all i pebre, que ho fiques tot en un túrmix o en un got de túrmix, o li passes el braç elèctric i en seguida el tens fet. Vull dir, això és qüestió de segons.
Sí.
En canvi, el romesco no. El romesco fa falta una miqueta més de dedicació, i per fer segons quines coses pots utilitzar ingredients que sempre tens a la nevera o al fons de nevera, i pel romesco no. Pel romesco necessites algun ingredient que potser has d'anar a comprar expressament per fer aquest plat. Clar, tot això fa que no sigui un plat fàcil de cuinar.
Exacte.
Crec jo.
No sé, per altra banda, quan pensem en com promocionar-lo, perquè va passant el temps, jo sempre dic que el romesco sempre ha estat en mans, diguem-ne, privades, mai ha tingut una promoció institucional, perquè els que l'han anat promocionant, si mira, són persones particulars que han volgut escriure sobre el romesco, que han volgut, el sindicat d'iniciativa de turisme, que saps que durant molts anys era una iniciativa privada, no lucrativa, que durant molts anys muntava el concurs i ara està... O sigui, sempre, després els cuiners, també heu fet les vostres
jornades,
sempre hi ha hagut una promoció privada, particular, de gent, de mans del romesco, però mai una promoció institucional. És curiós que Tarragona, que té aquest plat, dèiem abans de començar l'entrevista, no? Que té aquest plat tan autòcton, tan personal, tot i així no li doni importància, i seré molt clar, hi ha molt de respecte amb les opinions d'altres persones, però per altra banda doni el protagonisme a l'espineta amb cargolins, que és un plat que gastronòmicament, no sé si estàs d'acord, però podríem dir que no està al nivell de...
No, és una altra guerra, és una altra història. El que passa que l'espineta amb caragolins, anant en aquest tema, té la sort de que és un plat típic de festa major. Però és un plat que dura 15 dies a l'any. i punto. Potser té una miqueta més de ressò que el romesco, però només durant 15 dies a l'any. En canvi, el romesco té vigència tot l'any. El que sí és trist, i això mai me cansaré de dir-ho, i a veure si d'una vegada per totes ens ho fiquem al cap tots els tarragonins i tarragonines, és que coneixen més el romesco a Nova York que als voltants de la ciutat. És que és curiós que a mi m'atruqui al New York Times per fer-me una entrevista, per fer un dossier en el seu diari sobre el romesco, i nosaltres, com a tarragonins i tarragonines, no siguem capaços de fer-lo a les nostres cases. Això és imperdonable.
I tant.
És imperdonable. Per tant, no sé, entre tots ens hauríem de ficar una miqueta les piles. Potser sí que primer qui se les hauria de ficar serien els restauradors de la ciutat, per intentar que aquest plat fos una miqueta més visible a les cartes dels nostres locals. Potser sí. Però qui més qui menys en fa. Potser sí que s'hauria d'incentivar més començant per nosaltres. Però clar, vull dir, això és un esforç comú.
Totalment.
És un esforç comú.
De fet, moltes coses dels aspectes culturals no es poden deixar només en mans privades, perquè la gent fa en la mesura del que pot.
Ah.
Imagina't, per exemple, jo sempre poso el paral·lelisme, que penso que és vàlid. Imagina't, per exemple, que per tot el tema del patrimoni romà de Tarragona es deixés en mans de petites associacions o de petits particulars que ho van mantenint.
Malament
aniríem,
malament,
si no hi ha un recolzament institucional fort, no?
Clar.
I en aquest sentit, jo penso, ara sí que m'estic invertint una mica l'entrevista, però crec que seria molt important el suport institucional al romesco, i que una vegada per totes no sigui tangencial o no siguin coses puntuals, sinó que a banda de lo que feu els cuiners, a banda de lo que fem altres aficionats, altres amants del romesco, hi hagués un suport clar.
Ha de ser un suport comú, ha de ser un suport de les institucions, ha de ser un suport de la restauració, ha de ser un suport dels ciutadans. Però clar, només fixa't en els ingredients que porta qualsevol romesco. Comencem. El pots fer de carn, el pots fer de peix, el pots fer de vegetals, i si ho extrapolem una miqueta a la salsa del romesco, ho pots fer acompanyar amb el que et doni la gana. Literalment, amb el que et doni la gana. Si vols ficar-hi xocolata, tranquil·lament hi pots ficar xocolata, perquè jo he ficat xocolata amb un romesco. Per tant, ja no només és un problema de la societat, com si diguéssim, del carrer, sinó que ja entren a formar part pescadors, carnissers, escorxadors, gent del camp, xocolaters, geladers... Clar, però la cosa reverteix sempre en el mateix, en la gent de la ciutat que tingui ganes de tirar endavant una cosa, perquè és el que deies tu, Andalusia, això del salmorejo, del gazpacho, és una cosa que ha assolit una fama mundial. Què passa amb el romesco? Que és menys, que va, el romesco li dona 40 voltes a qualsevol d'aquestes dues preparacions que hem dit abans, però no gaudeix de la fama, justament potser per això que m'ha explicat abans, que potser és difícil de fer, o potser la gent no està conscienciada, o potser la gent, que també podria ser, no s'atreveix a fer-lo.
Sí, també és veritat.
Clar, jo no sé si s'hagués de fer mai a la vida una campanya, fer una campanya enfocada amb maneres de preparar un romesco que no fossin gens complicades. Que n'hi ha. Que n'hi ha moltíssimes, sense necessitat de cremar-te els dits.
Exacte. Això seria una bona línia, potser, d'actuació.
No sé.
Pues David, no res més. Una cosa per acabar, que tinc moltes ganes de saber el teu parer. Què ha passat amb el romesco de brau amb cargols des de que ja no hi ha corrides?
Clar, i què ha passat amb l'estofat de rabo de buey.
Hòstia.
O de rabo de toro, si no hi ha però això és el mateix, tio. Això és el mateix, no sé, vull dir, cada època porta les seves històries, i cada moment té els seus punts de vista, i ja està, i aquí s'acaba el tema. Però és el que diem, cada moment té la seva cosa.
Sí. David, moltíssimes gràcies. Ja saps que el nostre projecte modest, il·lusionat, de la web del romesco de tarragona.net sempre tindrà les portes obertes per tu.
Home, no, només faltaria. Jo encantat de poder col·laborar per la causa.
Vinga, d'acord.
Gràcies.
Una abraçada.
Gràcies.